La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 9 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català que sort que no es fa a Perpinyà, perquè no en sé gaire de francès, eh? Vostès ja m'entenen. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sosdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, també, com sempre, amb Mercè Mondeló, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui la Caravé torna a encendre les alarmes per alertar-vos d'una nova estafa. Molta atenció, perquè ara l'última dels ciberdelinqüents és fer-se passar per l'agència tributària per robar-te les dades i els diners. Si voleu saber en què consisteix aquesta nova estafa, quedeu-vos, perquè en uns minuts us explico això, però també què podeu fer per no perdre mai més un mitjó a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si la gent sap on ha de dur encara la mascareta i si creuen que s'ha de retirar de farmàcies i centres sanitaris. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, el metge de família i vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca obrir la plana de Crònica Negra a la nostra caravana amb crims o gairebé.
El criminòleg i perfilador Xavier Álvarez ens parlarà de l'assassí dels anys 70, Ed Kemper, en el que s'hi han basat llibres i sèries de televisió, un cas paradigmàtic pel que fa a la violència exagerada de l'assassí i la seva intel·ligència.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Begoña Alberdi, la soprano de la pandèmia, que darrerament ha estat la protagonista del documental de Ricard Belis i Albert Elfa, La diva i la vida. Una vida entre la música i el patiment, entre l'art i la lluita d'una dona que no ha tornat a cantar. Amb ella parlarem de la superació i de l'òpera des del punt de vista més personal.
I ja sabeu que en aquest programa, cada dimarts, els caravaneros parem per ser solidaris, Nina.
Descobrirem la feinada que fan des de la Fundació Setba pel desenvolupament artístic de les persones amb discapacitat. Com els ajuda l'art? I encara hi ha cert tabú en ple segle XXI sobre la discapacitat? Ens hi acompanyarà la directora de la Fundació Setba, Cristina Sampera, per explicar-nos-ho tot plegat.
I a la darrera hora de programa arriba a la caravana el bo i millor del tiatisme de la Ràdio Catalana, Andreu.
Carme Pasqual, Laura Rabanal i Consol Rovira seran, com sempre, a la nostra caravana per passar una bona estona. I amb elles ens acompanyarà l'actor Jaume Madaula, amb qui parlarem de la seva carrera, dels seus projectes dalt de l'escenari, i a més comentarem com serà la nit dels museus d'enguany, que tindrà lloc el proper dissabte, amb Jaume Muñoz, director d'Història, Memòria i Patrimoni de l'ICUB, l'Institut de Cultura de Barcelona.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui estalquejat a la Begoña Alberdi. Us he de dir que he estat bastanta estona pensant a veure qui s'assemblava, perquè realment no he arribat a cap conclusió.
Tot vale? Bé,
perquè,
Andreu?
Sí, perquè per un moment he pensat en algú de la família Cavaller. Vale? Perquè
sí que té una petita semblança.
Sí?
A la veu.
Sí, de
no,
fet,
clar, a la
Begoña Alberdi, no sé si ho sabeu, però va treballar amb els Juglars imitant
sí.
a Cavaller.
Sí, sí, ella ha compartit escenari amb Montserrat Cavaller.
Però és que una cosa, mirant fotografies de les dues, realment no hi veia cap semblança.
Una miqueta té.
Sí? Sí. Vale, doncs mira, primera compra que feu els del programa de semblar-se a algú, i jo encara no n'estic del tot convençut. Però bé, intentaré descobrir-ho també, perquè em sona tant Begoña Alberdi, vale? Dit això, és un perfil d'Instagram que no sé com classificar-lo. Primer perquè té moltes fotografies amb els típics vestits amb brilli-brilli, molt pomposos, típics de l'òpera,
sí.
Però després també té fotografies i vídeos molt casolans i molt autèntics que desprenen una tendresa inexplicable. I deixeu-me que us n'expliqui dos de publicacions que són molt tendres. Per una part, una de molt trista, que és del novembre del 2021, una selfie on se la veu trista, sense maquillar, i on el text ho diu tot, i és que per primera vegada s'atrevia a cuinar a la cuina on la seva parella s'hi passava moltes hores. Sempre té una mica d'humor, també, de dir, perquè la descripció hi posa que va menjar pizza durant tots aquests mesos per no cuinar. I l'altra, després, l'altra publicació és el vídeo que va penjar el 23 de desembre del 2020, que en aquesta felicitava doncs, les festes de Nadal i el bon any nou, però acompanyada de tres gats.
Són preciosos, aquests
sí,
gats, de veritat.
I la veritat és que són molt tendres, sí. O sigui, està acompanyada de tres gats. Però per, mira, per sempre tenir un somriure d'orella a orella i perquè la vida no li ha posat gens fàcil, però ha continuat endavant, està més que aprovadíssima.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a portar un toc amb els pantalons curts, però realment no està relacionat amb la peça de roba, sinó amb el tocar pell en pell amb gent desconeguda.
Ui, te'l compro tant.
Sí, us prometo que no suporto aquesta sensació, i més si la gent no està depilada de cames, perquè aleshores pique.
Tu vas depilat?
No vaig depilat, l'únic que no tinc pèls.
D'aquest queix.
És que no tinc pèls. Ah. La meva constitució, em fa així, la meva genètica, em fa que no tingui gaires pèls. La gent sempre em demana si em depilo. No, gent, no em depilo, la veritat. I us he de dir que això em passa més que res amb els homes al metro. Allò que estàs tan apretujao.
Fiquis gaire en jardins, va.
No, però aquí ho relacionaré amb una... amb un odio la gent que, sí? Que és la gent que obre tant les cames al metro.
Home, sí, és un clàssic. Això sí que ho fan els homes.
Doncs llavors, en aquest cas, si ho fan a l'estiu i porten pantalons curts i no van depilats, doncs encara m'enfado més.
Què odies, però, avui?
Doncs no hi ha cosa que odiï més que m'apareguin les ferides provocades pel frec de les cuixes.
Sí que és veritat.
Porta't tot el matí explicant-ho, sí. Això.
És veritat, de és veritat. Que me n'han començat a aparèixer perquè comença a fer calor. I això és sinònim que apareguin, és veritat. I mai sé com trobar la solució per evitar que em surtin. Sí que és veritat que després doncs, et poses crema hidratant i mira, estàs 3 dies...
Bé,
estàs 3 dies que pique allò,
sí.
Que fa mal, doncs això. Sí, jo ho diu molt, que em surtin aquestes ferides provocades pel frec de les cuixes.
Però ets d'aquells que va pel carrer caminant com si tingués un dònut entre les cames o no?
Quan tinc les ferides, sí, la veritat...
Sembla que ha quedat molt ridícul, això, eh?
Sí,
fa molta gracieta.
La veritat.
En fi, què et fa feliç?
Doncs no pot haver-hi cosa que em faci més feliç que avui el Consell de Ministres doncs, hagi aprovat un descompte del 50% a l'Interrail europeu, just l'any en què ho estic planejant.
És molt xulo, fer un Interrail.
Sí.
Propòsit vell, va.
Doncs no vaig poder anar personalment a l'estació del Nord a veure si havien trobat la meva ronyonera, la més estimadíssima ronyonera que porta desapareguda des de dissabte, però vaig trucar i no m'ho van saber dir. És a dir, no m'han solucionat bé. Començo a pensar, també, que la humanitat no és tan bona i tan solidària com pensava.
Apareixerà, Andreu.
Això espero.
I què, propòsit nou?
Sí, no, espera't un moment. Avui és la primera semifinal d'Eurovisió, que des d'aquí la podrem veure per la 2 de Radio Televisió Espanyola a partir de les 9 de la nit. On, per cert, podrem veure dues de les grans actuacions que estan a les cases d'apostes com les grans favorites,
sí.
Que són Suècia i Finlàndia. Veurem el que passa. Això sí, us he de dir que el procés de votacions aquest any ha canviat i durant les semifinals els vots del públic seran els únics que decidiran qui passa i qui no a la gran final. És a dir, aquí no hi haurà jurat nacional, diguéssim, d'experts.
Emocionadíssim, eh?
Sí, bastant, perquè a més avui és com... Clar, ja ho he dit, les dues grans favorites de les cases d'apostes, doncs sí. Avui se sabrà aviam si realment continuaran sent favorites o no.
Finlàndia, ja em perdonareu, aquells que en sabeu tant, però Finlàndia és aquell...
El xa-xa.
El tio raro que va de verd.
Sí, efectivament.
Sí, eh?
Sí.
Val.
I la de Suècia és la Lorin.
Exacte. Sí, que repeteix.
Exactament.
Anem al fun fact.
Sí, mira, el fun fact més curiós avui... he decidit anar-nos en el 1969, en què es va fer el concurs a Espanya, perquè l'any anterior havia guanyat la Maciel. Mm-hmm. En aquell cas, la Salomé representava Espanya i va rebre 18 punts per la seva actuació, empatant en primera posició amb França, els Països Baixos i el Regne Unit. I, de fet, els quatre països es van declarar guanyadors. És la primera vegada que ha passat en la història d'Eurovisió que quedessin doncs, quatre països en la primera posició.
Tens la sensació que els festivals d'antes... eren millors que els d'ara o no?
No sé què dir-te.
Per qualitat musical, dic.
Ah, per qualitat musical. És que s'havien portat cada cosa fa uns anys.
Val.
Però, clar, l'any d'Ava, doncs, efectivament, és un punt d'inflexió, diria jo, en el Festival d'Eurovisió.
Va, ara sí, Andreu, propòsit nou.
Doncs mira, no perdre'm cap detall de la gala d'aquest vespre d'Eurovisió. I, Joan, ja podríem haver anat a Liverpool a fer una especial a Caravana.
No pateixis, que hi anirem l'any que ve, segur.
D'acord, prenc nota, eh?
Borra aquesta gravació, José. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 10 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem nosaltres, com sempre, la cara B, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, un dia més, la cara B comença alertant-vos, avisant-vos del naixement d'una nova estafa.
Ja tenim el submarí per aquí de nou, eh?
Sí. Avui queda batejat com el so de les estafes, d'acord?
Val.
A partir d'ara ja no s'haurà d'explicar.
T'ho comprem.
Posaré això.
Escolta,
i significa alerta estafa.
Escolta, dic. Escolta, Déu-n'hi-do les estafes noves que estan apareixent darrerament.
No paren, no paren. De fet, em sap greu començar així aquesta secció, però és necessari, no? Perquè, com sempre diem, no voldríem pas que estafessin els nostres oients. Per tant, molta atenció al que us explicaré ara, perquè de ben segur que us interessa i molt. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra, a través de les seves xarxes socials, estan alertant d'una nova estafa en circulació que, atenció, té el correu electrònic com a principal protagonista.
Ep.
Per tant, aquí, alerta, perquè nosaltres almenys utilitzem i molt el correu electrònic.
Sí.
Val? Aquest es tracta d'una nova estafa, d'un nou intent de phishing, on els ciberdelinqüents el que fan és intentar suplantar la identitat de l'agència tributària.
Mira'ls ells.
Mare,
això és delicte, eh?
Això és delicte,
molt
i tant, que és delicte.
Bèstia, sí, sí.
Clar, i ara us preguntareu, i com ho fan? No? Quin és el seu modus operandi? Doncs us explico. En aquest cas, els estafadors envien un correu a la víctima amb l'aparença de ser una petició d'informació urgent, fent-se passar, com us deia, per l'agència tributària amb el logotip i tot, eh? De la institució. És a dir, no és un correu qualsevol.
Clar.
Si no t'hi fixes, caus.
Imagina't.
En el text del correu el que fan és alertar a la possible víctima que no se li ha pogut retornar l'import de la declaració de la renda perquè, atenció, asseguren, l'agència no disposa de la totalitat de les dades necessàries per tirar endavant la devolució. I clar, a partir d'aquí, doncs, l'estafador demana al receptor del missatge, és a dir, a la víctima, que cliqui un enllaç per facilitar les dades. Ja està, eh? Amb només aquests passos, els estafadors et poden robar tot tipus de dades personals i aconseguir el seu objectiu, que quin és?
Treure diners.
Calés, atenció aquí, que en aquest cas l'agència tributària no somos todos, eh?
No, exacte. És per tot plegat que els Mossos d'Esquadra ens aconsellen fixar-nos en coses com ara les faltes d'ortografia o l'adreça electrònica del correu per evitar que ens estafin. Per tant, si veiem un correu mal redactat, amb errors ortogràfics, i a més veiem que l'adreça electrònica no pertany a l'agència tributària, doncs ja seria una senyal, per sospitar que ens estan intentant estafar.
Uh-huh.
Sí? I ja per acabar, dir-vos que si rebéssiu un correu d'aquest estil, el que hauríeu de fer és, evident, eliminar directament el missatge sense clicar cap enllaç prèviament. Perquè
fora.
Si cliques l'enllaç i elimines el missatge, sento dir-te que ja t'han
estafat.
L'hem
liat, eh?
Per tant, repeteixo, insisteixo, si rebeu qualsevol correu de l'agència tributària on se us demanen dades personals i clicar un enllaç, no hi caigueu, és una estafa. I si no ho teniu clar, intenteu assegurar-vos abans de clicar. O pregunteu
o truqueu, a persones... truqueu directament.
Exacte,
a l'agència tributària.
Exacte, però no cliquem perquè després venen els problemes.
Uh-huh.
Advertits. Ja
sempre.
Està. I n'hi ha més, d'estafes a dia d'avui, però anirem per pams, perquè si no...
Sí, tant.
Clar.
Anem per més cosetes?
Sí, canviem radicalment de tema, perquè en un dia com el d'avui també vull parlar de mitjons.
Ui.
Val?
Els grans amics.
Sí. I és que no sé si ho sabíeu, però avui se celebra el Dia Mundial dels Mitjons Perduts.
Mare de Déu.
Escolta, havia d'existir. Està molt bé.
Sí, sí.
I pensant, dic, ja ho tinc, perquè s'ha de pensar. Dic, avui la secció del Lifestyle us donarà els trucs definitius perquè no perdeu mai més cap mitjó.
Arroba cartera.
Mira.
Porque no hay pasta para comer.
Clar que sí. Arroba cartera i arroba calcetines també, senyor.
Sí, exacte.
Escolta'm, jo crec que si juntessin tots els mitjons perduts del món, acabarien trobant parells.
Ah, perquè suposo que vosaltres heu perdut més d'un mitjó a la vostra vida.
Home.
No?
Sí.
Sou dels que en perdeu molts o no? Perquè
no,
jo
molts no, però la rentadora se'ls menja.
Déu-n'hi-do,
no sé què passa.
Ara en parlarem d'això, No se'ls menja, no té gana.
Exacte.
Ets tu que et despistes.
Ai.
M'heu dit que sí, que en perdeu sovint de mitjons.
Sí.
Doncs no patiu, perquè, com us deia, avui us donaré els consells definitius perquè no us passi mai més, però abans, a la línia del que deies tu, Joan, vull compartir amb vosaltres una dada que no us deixarà indiferents.
Va.
Els nostres oients al·lucinaran. Molta atenció, perquè es calcula que una persona pot arribar a perdre fins a 1.200 mitjons al llarg de la seva vida. 1.200. Són dades contrastades per al Col·legi de Mitjons. No, això ho he inventat. Però no, de veritat, eh? De veritat.
1.200 mitjons.
És una mitjana.
No, és un mitjó.
Estàs molt inspirat, Pere.
Sí, avui. Però una cosa, ni que sigui una mitjana, això vol dir que alguna persona n'ha arribat a perdre 2.000 o 3.000.
És una mitjana, ah, però sí, es calcula això. Tu. Escolta'm, ull. Tu, Joan, encara tens 20 i pico anys.
Sí, no? 23 i mig.
Quants mitjons diries que has perdut al llarg de la teva vida? Perquè si et poses a comptar...
No ho sé. Una quinzena, segur.
Només? T'admiro, t'admiro.
Tu n'has perdut molts
moltíssims
més.
Moltíssims més. Ah, jo, cada vegada que vaig de viatge, me'n deixo algun allà. Tinc mitjons per tot el món. Bueno, ara aquí, com si hagués viatjat per tot el món...
Si aneu a qualsevol hotel d'Europa i veieu un mitjó...
Trobareu un mitjó.
És de Núria Ros, exacte.
Dit això, sense més dilació, anem als consells. Va. Val? El consell número 1 seria rentar-los dins una bossa. Ah, tu, Joan, acabes
mira,
de dir...
Bona aquesta.
Que la rentadora es menja els mitjons.
Sí, sí, sí. Sí
no, no, no. No, no, no.
No?
No. Si tu els rentes i els poses dins una bossa, doncs ja veuràs que a poc els aniràs recuperant i no els perdràs tant. I és que no és cap descobriment si us dic que la majoria de mitjons se'ns perden o es queden a la rentadora. És per això que els professionals en el tema recomanen rentar aquestes peces de roba tan petites amb bosses amb cremallereta. Perquè si la bossa està completament oberta no té cap mena
de... Jo et juro, Núria, t'ho dic de veritat, et juro que he tret una rentadora... Jo la rentadora la tinc a la cuina, que és a baix,
sí.
No? I he de pujar un pis a estendre-la, no? A dalt.
En aquest
de la rentadora fins a estendre, jo he arribat a perdre un mitjó, he tornat a fer el mateix recorregut, aviam si el trobava, i tampoc hi era dins la
però
rentadora.
Però estava fora de la rentadora, llavors on...
Saps on estava?
El
filtre de la rentadora que no el neteges.
Segur.
Bé, com us deia, rentar-los dins una bossa d'aquesta manera, si ho feu amb els mitjons,
sí.
Doncs quan acabi el programa de rentar tindràs la seguretat de trobar-los al lloc on els has deixat.
Sí,
fes-me cas que funciona.
Ara.
Si no et serveix aquest consell, mantenir-los units per parelles, val? Encara parlant de rentadores, però per parelles, saps que mitjons en portem dos normalment?
Sí, home.
Doncs juntets, val? Durant el rentat, si no t'atreu la idea de posar-los en una bosseta, doncs el que pots fer és lligar-los per parelles o inclús posar-los uns dins dels altres. És a dir, jo, per exemple, per guardar-los, els poso junts.
Sí.
D'aquesta manera, quan acabi el rentat, tindràs la seguretat de trobar-los tots i que no se t'hagi quedat cap pel camí o que se l'hagi engullit la rentadora. També dir-vos que venen uns clips especials precisament per això, per col·locar-los tots emparellats i junts.
A
aquí
veus?
Ja estaríem parlant fora de la rentadora. Ostres. I que no se'n perdi cap. A tot això, no oblidem, després de cada rentadora, mirar la goma del tambor de la rentadora, perquè és allà on es queden enganxats.
Amiga!
Sí. Si t'hi fixa, ara en Joan Trias arribarà a casa, mirarà el tambor de la rentadora i no s'haurà de comprar mai més mitjons.
No tindré goma, tindré mitjons.
Exacte.
Quin fàstic, també.
Exacte. Doncs això, sobretot, fixeu-vos en el tambor de la rentadora perquè allà s'acumulen molts mitjons.
Compte aquí.
Llavors, consell número 3. Utilitzar una bossa de roba bruta només per mitjons.
Val.
Val? D'aquesta manera serà molt més senzill. Estem parlant de la prèvia a la rentadora, no?
Sí,
posem la roba en una bosseta, doncs una bosseta especial pels mitjons, perquè d'aquesta manera els localitzareu molt més fàcil. I les parelles, és a dir, no en trobareu només un, sinó que els dos, perquè és veritat que moltes vegades es barregen amb la resta de la roba bruta i s'ha de buscar i rebuscar per localitzar-los. Això, personalment, jo no ho havia fet i em sembla una grandíssima idea, perquè moltes vegades quan em poso a fer una rentadora... Doncs,
ho tires tot per, allà.
No, perquè, per exemple, roba blanca, doncs tinc tota la roba a la mateixa bossa.
Clar.
Per trobar els mitjons blancs, necessito un màster. Ho faré, una bosseta petita i et cures d'espans.
Està molt bé, això.
Llavors, consell número 4, esteneu-los junts. Val? A l'hora de secar els mitjons és molt aconsellable fer-ho per parelles i si en aquell moment descobriu que algun està desaparellat, doncs és un bon moment per buscar el seu company. No volem que passin una nit sols.
No, clar.
Recordem que el mitjó perdut en qüestió pot haver quedat o bé a la rentadora o bé en el cistell de roba bruta. Per tant, si ha quedat al cistell, assegura't de posar-lo a la següent rentadora. No fem una rentadora per un mitjó, per favor.
No, home, no.
I guardar el que ja estigui net en un lloc segur i, sobretot, que recordis per poder-lo aparellar més endavant. D'acord? I ja, últim consell, però no menys important, seria guardar els mitjons desaparellats junts. Val?
Això també ho feia.
Sí, també.
És bueno. I és que si cada vegada que tenim un mitjó sense parella el guardem en un lloc fix, a la línia del que dèiem abans, doncs els tindrem localitzats i cada cert temps doncs podrem revisar-los i aparellar-los.
Que és
què
una
passa?
Feinada, eh?
Si trobem un mitjó i el deixem a qualsevol lloc,
clar,
mai més tindrà parella.
Ara.
I no volem mitjons singles.
Ara.
No? Volem mitjons aparellats.
Sempre.
I ja estaria, així de ràpid i senzill podem aconseguir no comprar mitjons cada dues setmanes, que és el meu cas, a veure si ho aconseguim i si no, doncs... A comprar mitjons, és que no hi ha...
Vols riure avui, Núria?
Sí, i tant.
Jo saps que no sabia que faries aquest tema.
No. Porto un mitjó de cada.
Té pinta.
Segur.
És aquest mitjó?
Un mitjó.
Amb calaveres.
Amb calaveres, Joan Trias, i el segon amb fantasmitos. Ai, però són superxulos.
Sí, a mi m'agraden els divertits. Sí. Happy Socks.
Clar, és que això no ho hem preguntat. Els nostres oients podrien participar perquè crec que és una subsecció de Lifestyle divertida.
Sí, tant.
Sou d'aquells que porteu mitjons diferents? Jo sempre.
A mi m'agrada, eh?
No.
Jo sí.
Jo no,
no?
Suporto.
A mi m'agrada. Jo no faig expressament, eh? Jo perquè no trobo els mateixos i dic...
Jo tinc un toc.
Tens un toc?
Sí. És que no puc portar un mitjó que sigui diferent.
A mi també em passa, Andreu. O sigui, que estic amb tu.
Això us passa perquè porteu pantalons curts.
Eh?
I llavors es veu.
Ah, sí, això és veritat.
Clar.
En fi, visca el dia dels mitjons perduts.
Home, i tant.
Mitjons perduts, eres.
Un homenatge als mitjons perduts.
Escolta'm.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Miki Núñez.
Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche.
I a mi aquest noi que cada dia em cau més simpàtic, mira.
Sí. És que és un crac, Miki Núñez.
Sí.
Doncs que sapigueu que ara sí, ja és oficial, el nou àlbum del cantant de Terrassa ja té data d'estrena. Molta atenció perquè serà el proper 9 de juny, quan aquest nou disc, que per cert es dirà, no sé si 121 o 121, perquè com que tots els singles són en castellà, ha fet aquest canvi Miki Núñez, no ho sabria dir, però que sapigueu, això sí que sortirà a la llum amb un seguit de temes que Miki Núñez ja ha anat publicant al llarg d'aquest any, com el que estem escoltant ara, que es diu 10 minutos. Amb aquesta notícia, l'exconcursant d'Operación Triunfo també ha aprofitat per fer un petit avançament, un petit spoiler de cadascun dels temes que inclourà aquest tercer àlbum, on el pop més festiu serà el gran protagonista una vegada més. A tot això, que sapigueu que aquest nou disc també comptarà amb col·laboracions de cantants de la talla de Carlos Sadness, Mariona Escoda i Alfred García, que s'han convertit en els grans companys de viatge d'aquesta nova aventura on Miki Núñez ens torna a obrir el seu cor per seguir explicant-nos i cantant-nos històries sobre l'amor i les seves experiències més vitals.
Que bé.
Per tant, a l'espera de la publicació oficial d'aquest nou disc, que recordem, dia 9 de juny, jo de moment us deixo amb un dels singles d'aquest nou àlbum, Entre un millón.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Si me elegiste a mi entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como un soñador, ¿por qué viniste a buscarme y luego alejarte? Porque aún hay noches que sueño con ahora el silencio tiene nombre y apellidos. ¿Para qué te sigo si te irás y no será conmigo? Si un día me da por no borrarte, no creo que este corazón me aguante. Algo me dice que esto me acabó, que falta un capítulo por ver. ¿Dónde sí estoy yo? Aunque no sepan explicarte, sé que no sé cómo olvidarte. Si me elegiste a mí entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como un soñador, ¿por qué viniste a buscarme y luego alejarte? Porque aún hay noches que sueño.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català que no es fa a França. Avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia posa a prova els nostres participants. Sí, volem saber, si està en el cas, d'on s'ha de dur encara, dic encara perquè hi ha molts llocs on no s'ha de dur, la mascareta.
Home,
ara ens entenem,
importantíssim.
I a on no s'ha de portar. I és que, si fem un repàs de les darreres novetats sobre la pandèmia, trobem diversos titulars. Entre ells, Des del més antic fins al més nou, d'acord?
Va.
El Departament de Salut de la Generalitat ha demanat a Sanitat que retirin de forma generalitzada les mascaretes de farmàcies i residències i mantenir-les a hospitals quan s'atenguin a patologies infeccioses respiratòries, entre d'altres.
Això és un titular?
No és un titular, però és una notícia.
No va dir. Ah, val, val, val.
En segon lloc, trobem el Ministeri de Sanitat està estudiant una eventual flexibilització de la mascareta a farmàcies i centres sanitaris.
Uh-huh.
I per últim, tenim l'OMS recomana mantenir les mascaretes en els centres sanitaris. Per tant, sí, no, què fem? No s'entén gaire,
saps? Recordem que l'OMS és l'Organització Mundial de la Salut, eh?
Exacte. Llavors, ho hem preguntat a la gent del carrer. Mm-hmm. Abans, però, examen pràctic, volem saber si saben on encara han de dur la mascareta. Escoltem-ho.
Bueno, centros de salud, farmacias, y creo que obligación en ningún sitio más. Yo me la pongo en todos los sitios donde hay gente, supermercados y demás.
Pues ahora mismo lo voy a tener que usar yo en una visita médica que tengo aquí en Numancia.
Sí,
la farmacia ya también.
En principi, enlloc ja, no?
Enlloc.
Bueno, farmàcies i llocs sanitaris, això sí, però la resta enlloc.
A la farmàcia
perquè venim d'allà.
I als centres mèdics.
Clar, als hospitals, però normalment, jo, per exemple, vinc d'un servei públic ara i porto la mascareta i l'he utilitzat. A vegades al transport públic, si puc, també, quan porto els nens i tal, però vaja, sobretot a l'hospital.
Entro a les farmàcies i sí, gairebé no porta ningú, ni al farmacèutic. Tenen la pantalla i ja està.
Bueno, acabo d'anar a la farmàcia i no me l'he posat.
Sí, jo l'altre dia vaig entrar al meu cap, no portava mascareta, vaig haver d'anar a comprar una d'urgència. Sí.
Compte que encara s'ha de portar alguna,
encara
eh?
Encara s'ha de dur clar, veiem el clàssic dels clàssics avui dia, que és anar al cap o a la farmàcia sense la mascareta.
Correcte.
Doncs tenim la pregunta clau de la jornada, d'aquesta pregunta al dia d'avui, que és: creus que s'ha d'eliminar la mascareta de farmàcies i centres sanitaris? Escoltem-ho.
És una decisió lliure la de cadascú, que no hauria de ser obligatòria enlloc, a no ser que estiguis en una UCI o un posto així més greu, no?
Creu que s'ha d'eliminar definitivament o
sí,
encara
no? Sí, s'ha d'eliminar definitivament. Sí, tant. Perquè ja hem donat pàgina passada. És una malaltia pulmonar més que l'hem incorporat a la vida normal. Vull dir, serà més o menys greu, però s'ha normalitzat tot.
Sí, perquè em sembla que no fa molt d'efecte. I he sigut sempre al contrari, no he portat massa, eh? He portat quan era obligatori i els puestos, però normalment, quan podia, no la portava.
Jo crec que a l'hospital està bé de deixar-la, o sigui, posar-se-la. O sigui, per protegir-te tu també, no? I també protegir els altres. Tampoc saps massa bé què hi pot haver.
I de farmàcies l'eliminaríeu?
No, tampoc em sembla malament. Si el personal ha d'estar protegit i la gent també així està sent més segura, semblar-me malament no em sembla malament que es quedi.
La mantindríem una miqueta més, vull dir que no crec que sigui cap problema. Però, clar, si també hi ha autocars, autobusos, serveis públics que no l'utilitzen i cada dia passen centenars de milers de persones, amb una farmàcia que també passa gent, quasi totes les farmàcies que coneixo, totes, sobretot del barri, totes porten la mampana aquella d'una seguretat amb aquest aspecte bona, però jo encara la mantindria una mica més.
No, ahí se vende medicamentos y eso es muy serio.
O sea, que la dejaría.
Por precaución, sí, no cuesta tanto.
No costa tant,
no
diuen.
Costa tant, no costa
el que
tant.
M'ha semblat molt divertit és l'home que diu que ahí se venden medicamentos i que és una cosa muy seria, eh?
Clar, home, i tant.
Home, només faltaria.
Sí, sí, sí.
I ara sí, Joan, és hora de donar pas al...
El bonus track. Ponte mascarilla, toma la medida, que el virus siga fuera,
y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus... Ahí está, ahí sigue, eh?
Ahí sigue.
Una altra cosa és que ja no estem en fase d'emergència, i així ho va anunciar l'Organització Mundial de la Salut, però de Covid n'hi ha.
Exacte, és veritat. I també volem escoltar una veu, que no és la del poble, exactament, però és de professionals del món sanitari.
Sempre.
Dues noies que m'he trobat al carrer.
Molt bé.
I que treballen en aquests àmbits. I volem saber què opinen, què en pensen. Traurien les mascaretes dels serveis sanitaris?
De l'hospital...
Jo trobo bé, l'hospital.
Seria una elecció personal, per en el meu sentit, eh? Jo sóc infermera, llavors jo, segons quins casos, no me la trauria. Llavors, per mi és una opció... Hauria de ser una opció personal. Deixar-la, i qui vulgui treure-la, pues que se la tregui.
Jo treballo a un centre de rehabilitació. Jo estic d'acord. Potser a tema d'hospitals, doncs, depèn de quina planta, doncs sí que s'hauria de mirar més de portar la mascareta perquè els pacients són de risc, però si són zones de farmàcia o pacients que ja estan estabilitzats, que no tenen cap patologia, doncs em sembla bastant bé, la veritat. Jo estic una mica cansada de la mascareta, 6 sí. hores allà dins amb la mascareta i és un agobi.
Joan, ja sé que no som experts, però tu què faries?
Jo sóc partidari de que la mascareta segueixi als hospitals. Està molt bé. Està molt bé, perquè molts... crec que encara hem d'interioritzar, a dia d'avui, i després de 3 anys de pandèmia, que la mascareta no és tant per nosaltres, sinó per evitar contagis a la resta de persones. I com que la gent que hi és a l'hospital no hi és perquè hi vol, sinó perquè ho passa malament, estaria bé que la mascareta es quedés als hospitals. Ara, això és la meva opinió, que jo no en soc cap expert de res.
Exacte. Ara sí, escoltar la veu del poble i la de Joan Trias. Cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Jordi Mestres, metge de família i vocal de comunicació de la CAMFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bona tarda, doctor Mestres.
Bona tarda.
En quin punt de la pandèmia ens trobem? Sembla que l'OMS no, ha posat fi a l'estat d'emergència, però encara seguim veient casos de contagis. Estem lliures de Covid?
Bé, lliures de Covid, taxativament, no. És a dir, el virus de la Covid és un virus, com molts altres que n'hi ha, que són virus respiratoris, com la grip, com el rinovirus, com altres adenovirus, i que hi seran i que no han desaparegut. Per tant, el que hem de posar a focus no estan en el virus de la Covid en si, sinó les infeccions respiratòries agudes, que són típiques de l'hivern, però que durant tot l'any en veiem. Uh-huh. I, de fet, aquests dies n'hem anat veient. És a dir, ara mateix el virus predominant és rinovirus, que és el que provoca la majoria de refredats o congestions, i, per tant, continua havent-hi, no?, aquestes infeccions respiratòries agudes, com hi ha hagut sempre.
Des de la CAMFIC, com veieu la petició del Departament de Salut de retirar les mascaretes de farmàcies i centres sanitaris? Creieu que és el moment?
Pensem que, epidemiològicament, si hi ha un moment per fer-ho, és ara, que comença el bon temps, i, per tant, hem d'intentar atendir a unes situacions de prepandèmia sense oblidar que evidentment, l'ús de les mascaretes, doncs, en alguns casos concrets que ja es produïen abans de la Covid, doncs, poden ser necessaris, no? Algunes plantes d'hospital, l'atenció de determinats pacients, i segurament, i segur, vaja, el que hem de posar molt el focus és, evidentment, en una qüestió personal, no? És a dir, insistir molt... Per exemple, amb el rentat de mans, que la setmana passada va ser precisament doncs, la setmana de la higiene de mans, no? Per no transmetre malalties infeccioses, no només respiratòries, sinó també, per exemple, gastrointestinals, i, evidentment, no tenir aquesta falsa sensació de que com portem mascareta, doncs això és una espècie d'escafandra que ens aïlla de tot, i no. És a dir, la mascareta no és només per portar mascareta, estem exemptes de transmetre malalties o de que ens les puguin transmetre. Per tant, jo crec que hem d'atendir a entendre que, evidentment, la mascareta per si sola no és única i exclusiva, no?, per evitar tots aquests contagis.
Mm-hmm. Tot i que no sigui única i exclusiva, ens hauríem d'acostumar a dur la mascareta quan estiguem malalts?
Segurament seria una bona indicació. Més que portar la mascareta és tenir consciència que si podem, i per exemple estem amb el clàssic quadre de grip, doncs ens hem de quedar a casa, hem d'intentar guardar repòs, perquè és la manera que... ens curarem, millorarem abans, però també és veritat que hem d'entendre doncs, que les situacions laborals i personals de cadascú són les que són. Per tant, sí, en el cas en què, per exemple, ens trobem malament, doncs hauríem de tendir a posar-nos nosaltres la mascareta per intentar no transmetre, però també ens hem d'acostumar a estornudar un mocador de paper, a no tossir de forma lliure, no?, a la cara de la gent, no?, que això, desgraciadament, no continuem veient, no?, és a dir, agafar una sèrie d'hàbits que ens ajudin doncs, a disminuir aquesta transmissió de cadenes, no?, de malaltia respiratòria. Rentar-nos les mans és molt important. I hauríem d'insistir molt en aquestes mesures bàsiques que ja existien abans de la Covid, però que ara les hem de posar en el foc, perquè si no ens pensem que ens posem la mascareta i ja està, no? I no, la veritat és que no.
Doctor Mestres, deixi'm preguntar-li arran de tot plegat, perquè jo recordo que fa uns quants anys inclús ens en rèiem o fèiem mofa de les mascaretes que portaven molts turistes asiàtics a casa nostra, en veiem molts al metro, perquè no estàvem acostumats com a societat. Creu que després de 3 anys de pandèmia tot plegat ja ho hem interioritzat nosaltres també?
Jo crec que en termes generals hi ha una certa interiorització, jo crec que sí. I jo crec que veurem, inclús si els que utilitzen transport públic, anem veient persones que porten la mascareta, que no sabem per què la porten, potser la porten per autoprotegir-se o perquè pensen que és millor doncs, portar-la. No? Per tant, jo crec que no ens semblarà tan estrany veure mascaretes en alguns contextos i en algunes circumstàncies, segurament per decisions personals. Per tant, jo crec que això sí que pot ser un benefici, no?, que en traiem de tot plegat. Però sobretot si estem malalts, el que hem d'intentar és evitar contagiar, no? És a dir, si sabem que hem de tenir contactes amb persones vulnerables, doncs intentar no estar excessivament present o tossir o estornudar. actuar doncs, amb presència ventilada als espais tancats, etcètera. No?
Per tant, si ja ho hem interioritzat, doctor, això vol dir que els propers anys podem veure una disminució significativa, no dic que hi hagi zero pacients, evidentment, però que hi hagi disminució significativa de malalties que es traspassin via respiratòria, això pot ser?
No pensem que hi hagi una disminució massa significativa, és a dir, aquestes malalties són molt cícliques, molt estacionals en funció del temps i per tant jo crec que veurem epidèmies de grip com hem anat veient o de refredats com estem veient ara, vull dir, jo crec que això anirà passant perquè al final estem en moltes circumstàncies en les que tenim contacte amb moltíssima gent i els virus aniran circulant. Per tant, podem intentar disminuir, per exemple, la infecció en persones vulnerables. Jo crec que en aquest sentit hi ha certa consciència, no? Si tinc amb febre i moc, li he d'anar a veure a l'àvia de 90 anys, doncs potser posposem-ho 2-3 dies, no? Si no em trobo bé. Mm-hmm. Jo crec que en aquest sentit sí, però en un sentit generalitzat, doncs, probablement no. I també perquè, evidentment, el tema del clima també influirà, no? El tema del fred, calor... Bueno, tot això, evidentment, afectarà, no?, els factors epidemiològics.
Jordi Mestres, metge de família i vocal de la comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per respondre'ns la pregunta al dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Adéu, gràcies.
Gràcies, doctor, com sempre. 5 minuts, gairebé 6, que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida obrim una nova plana de crònica negra en aquest programa, els nostres crims o gairebé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
El que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Crims. O gairebé.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Ja tenim amb nosaltres el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez, que ens acompanya normalment també en aquesta secció, en aquests crims o gairebé de la caravana. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, com sempre, Núria, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ens porta el cas del nord-americà Edmund Kemper, que va actuar durant els anys 1972 i 1973. També l'anomenaven simplement Ed, i després de conèixer els assassinats, la premsa el va batejar amb el sobrenom de l'assassí de les col·legiales. És probable que aquells que sigueu seguidors de la sèrie Mindhunter, que s'emet a la plataforma Netflix, ja el conegueu. Interpretat per l'actor Cameron Britton, qui porta la petita pantalla i amb una realitat esfraïdora, la manipuladora personalitat d'aquest perillós assassí en sèrie. Kemper va esdevenir un dels subjectes d'estudi per l'FBI, tal i com es veu a la sèrie, i va formar part dels agressors violents entrevistats per poder elaborar
elaborar els seus primers estudis de perfils criminals. Kemper va despertar l'interès de l'FBI, no només per la serialitat en els seus homicidis, en què totes les víctimes van ser noies joves, sinó per la brutalitat en els seus crims i per la manipulació que utilitzava per aconseguir enganyar-les. A la sèrie Mindhunter, al igual que a la vida real, Kemper tenia una presència física imponent, pròpia del seu gran físic, tot i la seva conducta pacífica, gairebé infantil, però que en realitat guardava una fosca i torturada personalitat que deixava anar tan bon punt agredia a les seves víctimes.
Gràcies, Núria. Fins ara. Sabia, comencem pel principi, com deia aquell, qui era Edmund Kemper?
Pues Edmund Kemper va néixer a Burbank, a l'estat de Califòrnia, el 18 de desembre del 48. Criat per una mare molt estricta i els seus avis, el seu pare viatjava per feina i va representar un paper testimonial a la seva educació. Aquí ja comencem a trobar-nos una miqueta, perquè a vegades el factor que no hagi un dels progenitors, una persona, diguéssim, que faci aquest paper, acostuma a ser bastant recurrent en aquest tipus d'agressors. Ja fa temps que en aquest programa es va parlar de Jeffrey Dahmer.
Sí.
Val? Doncs aquest també tenia el tipus de pare ausent. Val? No tenia aquest referent, diguéssim, patern o aquesta altra part que podia estar més per l'educació del nen. I això va provocar... Bueno, va ser un dels elements, no va ser un condicionant més d'aquest tipus d'agressors, val? Que no tenia aquest tipus de relació familiar normalitzada. Quan ella era petit, jugava amb les seves dues germanes. Això que he explicat abans ja és una red flag que tenim, que a vegades sempre em pregunta, escolta, quines són les senyals d'on ve això? Que un dia, si vols, parlem sobre això.
Si us plau.
Parlem de com es construeixen aquestes persones. Vale?
Sí, estaria molt bé.
Sempre m'ho pregunto.
Estaria molt bé.
Sempre m'ho preguntes, i de forma individual és més complicat, perquè, ostres, com estructurem aquesta persona, no? Però a nivell global, els agressors estan estudiats en grups, i llavors va molt bé perquè podem parlar de característiques generals.
Per tant, hi ha formes generalitzades
d'analitzar-los.
D'analitzar-los, eh?
Sí, perquè molts tenen psicopaties i això és complicat d'integrar. Les persones amb psicopaties, jo no diré mai que són irrecuperables, però és molt difícil de tornar a adaptar a la societat.
Doncs ho farem això un dia perquè em resulta molt, molt, molt interessant. Abans, però, ara em deies, quan era petit...
Quan era petit jugava amb les seves germanes a simular la seva pròpia mort.
Vaja.
Ell sentava en una cadira mentre les germanes simulaven la seva mort per cadira elèctrica. Ja estem trencant una mica aquesta normalitat, aquesta barrera de joventut entre la vida i la mort. Ja s'aixeca un altre red flag.
Hi ha alguna cosa que no va bé.
Aquí hi ha una cosa que no va bé. Aquí al terrat hi ha una cosa que ja no funciona. La seva relació familiar sempre va ser complicada, sobretot amb la seva mare, que era molt estricta i severa amb ell. Amb les seves germanes mantenia un tracte més cordial, almenys als inicis de la seva criança. La seva mare jugava un paper molt important en les fantasies homicides de Kemper. Ella era una dona molt estricta i de moral conservadora i tractava el seu fill amb menyspreu i no dubtava en utilitzar maltractaments per educar-lo. Es veu que els maltractaments cap a ell eren habituals i era molt dura cap a ella.
Això també és en relació amb el que deies al principi del pare ausent, no?
Sí.
El maltractament també sol ser definitori?
Sí, el maltractament o una educació excessivament severa també són particularitats que succeeixen alguns agressors i que es repeteixen. Ja, a poc a poc ho direm, però a poc es va construint la màquina, amb petites peces. Era habitual que la mare el fes dormir al soterrani de la casa. Cuidao. I ara l'estàs separant de les germanes, l'estàs fent un tret diferenciador, no només el maltractament que tu li dones, sinó que, val, la fiques cap a baix. I perquè tenia por que a les nits ell pogués agredir sexualment les seves germanes, que ja era la condicionant que tenia la mare. A pesar de tot això, la por de la seva mare i l'accés de disciplina, Kemper estava lluny de ser una persona, diguéssim, amb un nivell d'aprenentatge amb dificultats. Per què vam trobar? Vam trobar que aquest petit noi, amb unes proves a l'escola, va demostrar que era un geni encobert.
Vaja.
A pesar de l'aparença que té de 2 metres, un tio tranquil, amb cara de pàmfil, s'amaga un coeficient intel·lectual de 145.
Déu-n'hi-do.
Molt per sobre de la mitjana.
Déu-n'hi-do.
Les ments més intel·ligents a vegades són difícils d'educar, perquè són ments que necessiten molta experimentació i el sistema no està preparat per aquest tipus de ments, i menys en aquells anys 70. Una cosa curiosa és que està obsessionat per l'actor de cinema John Wayne, el qual va arribar a considerar el seu ídol i probablement un referent patern a qui seguir. Per això va intentar forjar-se una carrera com a agent de policia que no va arribar a aconseguir. El primer crim d'aquest senyor no va ser amb una persona humana. tot i el seu potencial, Kemper mai va sentir-se comprès a la ciutat on estava. I, empentat més per la curiositat que per un incipient instint homicida, va cometre el seu primer crim, que era amb el gat siamès de la família.
Ai.
Va enterrar el gat al pati posterior i després el va desenterrar i va jugar amb ell. Tal. Què demostra això? Una altra bandera vermella, que és la manca d'empatia cap als animals o cap al patiment. Val? Això ja...
I ens indica, Xavier, ara ens deies, volia arribar a fugir-se a una carrera com a policia perquè el seu gran referent havia estat John Wayne.
Sí.
Jo ja sé que es fa hipòtesis. Vinga, i que juguem ara a fer una mica novel·lès. Si ho hagués aconseguit, tu creus que s'hagués paralitzat la seva etapa que el va portar a cometre crims atrossos?
Crec que no, i més endavant veuràs per què. Jo hauria donat, en tot cas, més eines... per exercir el control, que ara veurem que també feia. Passem al primer crim real. Temps després, es coneixeria Kemper com un assassí d'autostopistes, però abans de decidir començar, va decidir fer-ho amb algú més pròxim amb ell. Com ja hem dit, el seu pare, electricista de professió, va abandonar el nucli familiar per traslladar-se a Los Angeles. Ell anava d'aquí cap allà i durant un temps Kemper va estar vivint amb ell, la qual cosa el va, diguéssim, normalitzar. Però al cap d'un temps va tornar a marxar i va deixar a carretar els avis. Què passava? Que l'àvia era igual o més estricta que la mare. I diguéssim que el maltractava psicològicament més o menys igual que la mare. El primer homicidi el va realitzar sobre dels avis. A poc a poc ja veiem que construïm aquesta peça. Manca de referents, maltractament, incomprensió, no encaixava, tal, tal. Va. La toxicitat d'aquesta relació va provocar que penses, ostres, què passaria si jo matés a la meva àvia? Els pensaments recurrents d'aquest tipus homicides no són positius.
Clar.
Val? Perquè forgen una idea que pot passar a la realitat. No té per què passar, però forgen una idea. Què va fer? Pues, finalment va acabar matant a la seva àvia amb un arma de foc.
Val. Et torno per aquí un moment.
Sí?
Quina és la línia vermella que separa que qualsevol ciutadà normal pugui arribar a pensar en un moment donat perquè s'ha emprenyat amb algú, hòstia, que et mataria. Eh? Això, allò, això ho hem pensat tots.
A l'impuls aquest.
A l'impuls de fer-ho.
Moltes són també les barreres socials que nosaltres tenim. L'estructura social.
Val.
El concepte de la diferència entre el bé i el mal, tot aquest tipus d'ideologies més potser teòriques, però que cal a dintre nostre. És molt important l'estructura i els valors socials de la persona. També hem de comptar que no tingui cap trastorn mental, que no tingui cap deficiència, etcètera, etcètera. Però si una persona, diguéssim, que no té aquests problemes, però té uns valors, és més resistent, això.
Val.
Vale? Bueno, va assassinar la seva àvia i també, de retruc, va matar l'avi. L'avi no el volia matar, perquè es portava ben vell, però no volia que el seu avi tingués la presència de l'àvia morta. I li avergonyia aquest succés. Llavors també va acabar matant l'avi.
Déu-n'hi-do.
Sí. Els metges i psiquiatres van analitzar la ment d'Edmund i li van diagnosticar esquizofrènia paranoide, que és acostuma a ser la més freqüent del món. I està caracteritzada per dominis delirants relativament estables i al·lucinacions auditives i visuals. Així que va ser internat durant alguns anys a l'ala psiquiàtrica de l'Hospital de Tascadero de Califòrnia, i allí és on Kemper va emprar tota l'astúcia, aquest 145% d'intel·ligència, per poder enganyar i superar els tests d'intel·ligència per poder sortir d'allà.
Que recordem, un 145 és una barbaritat, eh?
Una barbaritat, una barbaritat. Jo no el tinc segur.
Aquí em sembla que...
Saps? Aquesta, diguéssim, capacitat d'embaucar o de manipular, la mateixa que Fàtima parla de Joaquín Ferrandiz, el de Castelló, que va ser empresonat per violació i que ningú se'l creia perquè era un tio encantador, doncs Edmund Kemper el mateix. Vale? També repeteix aquestes coses. Aquí comencem en la primera vegada que va traspassar la barrera, bueno, ja l'havia traspassat amb els avis, però va començar a agredir a persones que eren del seu entorn, que eren noies que feien que eren autostopistes.
Val.
Per raons òbvies, la relació del jove amb la seva mare no era la millor del món i ell va tornar a casa seva, amb la seva mare. La seva mare ja s'havia casat i divorciat dues vegades. La mare despreciava, en certa manera, els homes i sobretot el pare de l'Ed. Tenia una relació convulsa amb el sexe masculí. I ella defocava totes les seves frustracions en el seu fill, que era un representant de masculí. Totes les discussions que tenia la seva mare, ell sempre deia en les entrevistes que li feien, deia, jo que hagués colpejat abans a la meva mare o l'hagués fet més mal si hagués sigut un home. Però el fet que fos una dona em frenava. Llavors, ell què feia? Feia el que se'n deia i era desplaçada. Tota aquesta frustració cap a la seva mare l'embocava cap a fora. I què m'ho va fer? Agredint a noies que feien autostop. Una cosa important de l'ET, i la primera víctima que es dona, les dues noies que recull primerament i les agredeix i les assassina, és com ho va començar a fer, com es va començar a perfeccionar ell. Ell anava amb el seu cotxe, anava a les autostopistes i quan les veia es parava. Llavors, ell en entrevistes ho confessava, no? Deia, jo m'adonava que la meva aparença les intimidava i que si parava molt ràpid quan les veia no volien pujar perquè els feia por. Llavors, què vaig fer? Vaig començar a aprendre sobre això. I si feia que parava el cotxe i deia, és que tinc molta pressa, vaig treballar, bueno, vinga, va, pugeu, va, no sé què, això guanyava confiança. També va aconseguir una ganxina de la universitat que se l'enganxaven allà. I llavors això prestava confiança a les noies i es pujaven al cotxe. Un cop pujaven al cotxe, ja estava. Les primeres víctimes van ser dues noies que feien autostop de 18 anys i les volien que es portava al campus i ella les va carregant al cotxe amb aquestes artimanyes que et dic que feia, amb aquest subterfugi, i un cop anar allà va parar a un descampat, a una la va lligar, l'altra la va ficar al mate, no entrem tampoc en moltes descripcions, però la qüestió és que...
Bueno, era un assassí molt dur, eh?
Molt dur, era molt dur. Les assassinats eren molt durs. Després va mantenir relacions a posteriori, bueno, molt dur, molt dur. Aquesta mateixa pràctica la repetiria amb altres diverses víctimes, fins a l'especial rellevància de l'aco noia de 15 anys, de qui, bueno, va guardar, diguéssim, el cap de la noia en el maleter.
Déu-n'hi-do.
Per què comento aquest del cap en el maleter? Perquè va ser el mateix dia que el tio va anar a que li donguessin l'alta definitiva als psiquiatres.
El mateix dia?
Sí, senyor. Aquell mateix dia li van dir que està totalment i absolutament recuperat de la seva esquizofrènia paranoide.
Et torno per un altre segon per preguntar-te, i això és evident que és opinió d'un professional, però és opinió, això és un error del centre psiquiàtric, bueno, o és que ell ho feia...
És que estem parlant, clar, els tests són generals i estan preparats per detectar aquest tipus de conductes, però que estem parlant d'una persona que no és normal. Estem parlant d'un 145 d'intel·ligència.
No, estem parlant també dels anys 70,
clar,
com d'aquí.
Correcte, també, anys 70. Vull dir que no tot estava tan perfeccionat. Val? Ara segurament seria més complicat d'esquivar aquest tipus de coses.
Val.
Bueno, la nit de la catarsi, no? La nit, diguéssim, que ho va canviar tota la seva vida. Ja portava 8 víctimes en total abans, i en una sola nit, Kemper va arribar a la conclusió de que tot ja s'havia acabat, no? Finalment es va enfrontar amb la seva mare, que era la que havia provocat o la que havia alimentat o estructurat o creat aquella persona que era ell, la persona fosca que era ell. I una nit, després d'una forta discussió, Kemper va matar amb una arma blanca la seva mare. Va realitzar la mateixa acció que havia fet el noi de 15 anys, que va ser decapitar-la.
Déu-n'hi-do.
I va tenir, curiós d'aquest cas, si m'ho dic que és curiós, va estar durant hores cridant al cap de la seva mare.
Déu-n'hi-do.
Va tenir tot allò que tenia dintre de rancor cap a la seva mare.
Clar, no? Això ell després ho explica, eh?
Sí, sí, sí. Les entrevistes amb ells, si algú vol saber més d'aquesta persona, estan a la xarxa i són impressionants. Ho expliquen en tota la cama del món. Després també tu veu podcast, a la sèrie Mindhunter també surt molt significat aquesta persona, ho explica també molt bé. Vull dir,
clar, com algú que ha comès una atrocitat tan bèstia ho pot explicar amb una tranquil·litat tan nostrada?
Perquè per ella aquest sentiment... Mira, la manca d'empatia amb els animals. No té aquesta empatia que tu i jo podem tenir de patir o de penediment o d'arrepentir-se d'alguna cosa. Això no existeix en ells.
Val.
Val? Això és el que a vegades bueno, és característic de la psicopatia. Amb aquest crim acabaria per delatar-lo. Ningú es creuria coneguda a l'animaversió tenint la seva mare que ella un bon dia decidís marxar des de París a de casa. Per això i Kemper va dir una coartada que va fracassar. Va aprofitar la visita de l'amiga de la seva mare que venia a veure com estava la seva amiga també per assassinar-la. Si això no és suficient, va dir, vinga, va, tots calen el sac. Això també va dificultar que s'escapés d'això. La mort de la seva mare, i aquest és el punt d'inflexió d'aquest cas, no? Va ser el punt final que li va drenar les ganes de continuar matant. I per això va acabar lliurant-se ell mateix a la policia.
Déu-n'hi-do.
Kemper es va convertir en una figura mediàtica. Va ser condemnat a cadena perpètua l'any 73 a la presó estatal de Vacaville sense cap possibilitat de concedir-li cap mena de llibertat condicional.
Ara en deies, es va convertir en una figura mediàtica i ell va confessar-ho tot plegat, però em dóna la impressió que no estem davant d'un assassí d'aquells que se'n van a glòria dels seus assassinats.
Hauries de veure les entrevistes.
Val.
Una miqueta. Saps? No presumeix, no fa ostentació.
Això, aquí vaig,
sí,
eh?
Sí, ho explica amb molta tranquil·litat. I com si ell ho tingués motivat. Que, bueno,
no estem davant d'un assassí tipus... ara em sortirà el nom, home. L'esbudellador...
L'esbudellador?
Jack l'esbudellador,
ah,
per exemple.
No feia notes a la policia.
Que n'hem vist uns
quants. No feia notes a la policia, ni comunicava amb ell, ni volia... soc més intel·ligent que la policia. No, aquest no era d'això. Ell va acabar matant... potser, si hagués matat des de bon començament la seva mare, allò que diuen, muerto el perro, muerto la rabia, s'hagués acabat perquè és la persona que me la tensava. Però la seva educació no li permetia acabar amb la vida de la seva mare. Fins que al final ja va ser tan desbordant que va acabar matant-la, no?
Em deies, Kemper es va convertir en figura mediàtica, sí, no?
Peculiarment, Kemper s'ha convertit en figura mediàtica dintre de la presó.
A dins també, eh?
Sí, això és fort. El primer dels motius, que ha arribat a guanyar diversos guardons pels milers d'audiollibres, als quals l'assassí en sèrie ha posat veu a la presó. Tenia una veu radiofònica, eh? No sé si és que teniu aquesta veu...
Compte aquí.
Saps? També teniu un tret psicopàtic, no? Però si la veu, a la sèrie ja caracteritzen, però les entrevistes també de veu una veu totalment molt forta, molt, molt greu i molt això de radiofònica, que en diuen, no? Va col·laborar amb associacions d'ancians secs, on els enviava audiollibres, creava audiollibres, i va rebre l'agraïment i inclús un premi d'aquests col·lectius associacions de secs.
Mare de Déu.
Imagina't. L'altra de les raons és que Kemper és una de les entrevistes més importants del criminal Robert Ressler, que és el que va crear la unitat de conducta als principis de l'FBI, juntament amb John Douglas, que va ser l'altre creador. El que vegi en la sèrie, Ressler és el veterà, i el John Douglas és el friqui jovenet. Pues aquest és el John Douglas.
Friqui jovenet, eh?
Sí, friqui jovenet. Recollit en el llibre Mindhunter, després s'ha convertit en la sèrie d'èxit de la plataforma Netflix, com ja dit al començament, una sèrie en la qual Ed és un dels habituals de la primera temporada, encarnat per l'actor de forma, meravellosa, de Cameron Brighton.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Em deies que va ser condemnat Kemper a cadena perpètua sense cap mena de possibilitat que li concedissin la llibertat.
Encara està viu, eh?
Condicional.
Encara està viu.
Encara dia avui és viu, eh?
Sí. Tindrà uns 70 i escaig cap a 80 anys, aquest home.
Déu-n'hi-do. Persones així, és a dir, si nosaltres creiem, com a societat, jo dic en el nostre país, com a mínim, si no també a tota Europa, creiem molt en la presó com a eina de reinserció. En un cas com aquest, hem de creure en la reinserció?
Jo sempre ho dic, eh? Jo soc criminòleg. Per tant, jo crec en la reinserció i en la reeducació. Jo hi crec. Una altra cosa que hi podíem debatre en un programa, si la reinserció està escrita en un paper o està aplicada a la realitat. I quines són les mesures per reinsertar els delinqüents? Que això se n'hauria de parlar. Quines són les... Com reinsertem a una persona amb aquest perfil? Hi ha perfils que són menys reinsertables a la societat.
Clar, un tio que saps que et pot estar enganyant, sí, no? I que ho ha demostrat més d'una vegada, doncs, ostres, compte aquí.
Clar, els agressors sexuals, que acostumen a fer-ho potser més d'una vegada, no permeten, és a dir, si no passen per un programa de reeducació, no acostumen a tindre molt grau de reinserció a la societat.
Xavier Álvarez, perfilador, criminòleg, ho deixem aquí. T'emplaço a fer un dia aquest tipus de secció que comentàvem abans sobre aquests
perfils.
Xavier, moltíssimes gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu-siau.